Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa, el número 123. Un espai que avui us hem preparat, com sempre, amb molta cura, amb l'objectiu de divulgar tot allò que els catalans fem al mar. Des de l'àmbit recreatiu i des de l'àmbit professional. Avui començarem parlant d'aqüicultura. La seu del Gremi de Peixaters de Barcelona acollia aquesta setmana una xerrada peix salvatge, peix d'aqüicultura. Què n'opina el consumidor? Ho farem parlant amb l'Anna Nebot, de la xarxa de referència de recerca i desenvolupament en aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, i amb l'Anna Claret, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Monells. Així, amb totes dues parlarem de l'aqüicultura i de la percepció que en tenen els consumidors. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, Rafael Martí i Joan Argentons parlaran de la funció d'estibar, i al Ranxo a Bord ens prepararan un arròs caldós. A l'acordió del Grumet, la Dolo Beltrán ens interpretarà Cançó del matí encalmat. I al Norai parlarem d'una desgràcia del vaixell de pesca embarrancat a les Illes Formigues, prop de Palamós, amb Carmelo Martínez, patró de la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols, d'on era aquesta embarcació. Avui parlarem de la secció de plàncton en l'Aurora Requena, del peix lluna o, en molts llocs, un peix conegut com bot. I a l'Arjau, avui parlarem de les visites guiades al Far de la Banya. El Manel de Ramon parla amb Mercè Toldrà, responsable del Museu del Port de Tarragona. Per tant, moltes gràcies, com sempre, per la vostra atenció i encetem una vegada més el programa Blau Marí.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
I avui en el Blau Marí us volem parlar d'aqüicultura, donat que el gremi, la seu del Gremi de Peixaters de Barcelona, va acollir aquesta setmana una activitat relacionada amb l'aqüicultura, i nosaltres avui us volem atansar l'opinió de dos de les persones que van participar de l'organització d'aquesta activitat. Per una banda, l'Anna Nebot, gestora de la xarxa de referència de recerca i desenvolupament en aqüicultura de la Generalitat de Catalunya, i per l'altra, Anna Claret, investigadora de l'IRTA, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, que va ser l'encarregada de dur a terme i de protagonitzar una xerrada parlant de, doncs, d'un tema sota el lema peix salvatge, peix d'aqüicultura, què n'opina el consumidor. Anna Nebot, benvinguda. Hola. Al Blau Marí, com estem?
Molt bé.
Per què vau organitzar aquesta activitat? Primer, perquè l'organitzeu, i segon, perquè ho vau fer a la seu del Gremi de Peixaters.
De la xarxa, això que has comentat, la xarxa de referència en recerca, no?, d'aqüicultura, el que fem és, per una banda, coordinar recerca que hi ha a Catalunya dins de l'aqüicultura, intentar que aquesta recerca arribi al consumidor, perquè és un món una mica desconegut, que no coneixem bé què és el producte d'aqüicultura. Llavors, dins de la nostra feina, doncs, està el fet de, si més no, informar, i que després el consumidor pugui decidir el que menja, però tenint la informació. Llavors, per fer aquesta tasca, doncs, ens va molt bé. Hi ha un dia, que és el dia de l'aqüicultura, i aquest dia intentem fer jornades, conferències, activitats, per poder explicar què és el peix d'aqüicultura. I d'aquí és on va néixer aquesta jornada, que s'havia de fer el dia de l'aqüicultura, és el 30 de novembre, però passa que, degut a que ja entràvem en la campanya de Nadal i que els botiguers anaven una mica justos de temps, al final es va haver de posposar fins a aquesta setmana, que vam fer la jornada el dimecres 15 en el Gremi de Peixaters. Tot això també està coordinat amb el Departament de Pesca de la Generalitat, i consumir, bueno, productors també d'aqüicultura han estat informats i tot el que és també el sector de recerca.
El fet de que s'hagi fet el gremi de peixaters vol dir que, a més del consumidor, també és important conscienciar a la gent que es dedica a la comercialització, és a dir, en aquest majorista que és l'intermediari entre el productor i el consumidor?
Sí, perquè realment el producte d'aqüicultura és un producte bastant desconegut. Llavors, per poder arribar al consumidor, realment el botiguer pot aportar molt i també veiem que hi ha una mica de desconeixement de realment què és el producte, també per part del peixater, perquè doncs, hi ha uns tòpics, una sèrie de coses que s'han anat parlant del boca a boca, però que no està basat en la realitat. No? Avui en dia, a nivell de Catalunya, s'està fent un producte d'aqüicultura de molta qualitat, amb molts controls, amb una traçabilitat, amb una recerca al darrere, amb tota una sèrie de coses que la manera també de poder-ho fer arribar al consumidor és a través del botiguer que després farà la prescripció del producte, no?
D'aquí aquesta prova de foc, peix salvatge, peix d'aqüicultura, què n'opina el consumidor?
Clar, això va ser un projecte, que ja us explicarà l'Anna després, que va néixer precisament doncs, per intentar arribar al consumidor a fer-li arribar els arguments de lo que és el peix d'aqüicultura. No? Llavors, això va ser un projecte que es va fer perquè realment a nivell de consumidor l'aqüicultura, ja en som conscients, no té una bona premsa, perquè doncs, en el seu moment es va encasillar o posar en un lloc molt tancat, bueno, no té un... I mica en mica, doncs, bueno, el que intentem és explicar que també la pesca doncs, va de baixada, realment Espanya o Catalunya són països molt consumidors de peix i que la pesca, això és un fet, va a menys, no? Llavors doncs, intentem fer arribar doncs, tot el que és l'aqüicultura i tot el bo que té.
Anna Nebot, alguna cosa més respecte a l'organització d'aquestes activitats? És a dir, suposo que s'ha de picar pedra, no? S'ha de seguir treballant aquest tema, no?
Sí, molt. És una feina de mica en mica i sempre nosaltres, des de la xarxa, mai intentem imposar. La nostra teoria no és dir és que el peix d'aqüicultura és més bo. No ho hem dit mai, això. Simplement volem donar els coneixements i els arguments que hi han i que després la gent tingui prou informació per valorar que menja. Nosaltres no ens hi posarem mai, simplement que com a sector d'aqüicultura que ve de la recerca, que hi ha molta gent, empreses, doncs, bueno, pensem que és bo la informació. Després cadascú ja escollirà el que vulgui o el que li agradi més, no? Però si més no, treure una mica uns tòpics que no són reals del tot bueno, i anar evolucionant perquè amb els anys pues, l'aqüicultura lògicament tindrà una presència important en el mercat i es pots menjar tant peix d'aqüicultura com peix salvatge sapiguent molt bé el que és cada cosa.
Anna Nebot, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I després de parlar amb l'Anna Nebot, ara és el moment de parlar amb l'Anna Claret, com hem dit, investigadora de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, amb seu, en aquest cas, a Monells, a Girona, perquè va ser la responsable de dur a terme aquesta xerrada, caracterització de la qualitat del peix de criança. En principi, el perquè del lema i quin és l'objectiu del mateix i de la xerrada.
Bé, doncs el lema, com dius tu, és el títol del projecte en el qual se marquen els resultats que presentem o que vàrem presentar durant la jornada. I és un projecte que va estar finançat per la Junta Nacional Assessora de Cultius Marins i que va tenir una durada de 4 anys, més o menys, i va comptar amb la participació de centres de recerca i universitats de 8 comunitats autònomes espanyoles. Llavors, el perquè del títol d'aquest projecte doncs, era un projecte molt ampli. Com et deia, l'objectiu principal era caracteritzar la qualitat del peix de criança, comparat sempre amb el peix de pesca extractiva, també. I llavors una part important d'aquest projecte era la nostra activitat, l'activitat que l'IRTA coordinava. En aquesta activitat el que fèiem era estudiar la percepció que té el consumidor espanyol del peix d'aqüicultura en relació amb el peix salvatge, evidentment.
I com ho vau fer? És a dir, de quina manera es pot estudiar aquesta percepció?
Sí, vam dividir l'estudi en dues parts diferenciades. Una primera part amb la que vam fer un estudi de consumidors bastant important. Aquest estudi de consumidors primer començava en algunes reunions de consumidors per començar a entendre quines principals diferències que els consumidors detecten entre els dos tipus de peix. I llavors el que vam fer va ser una enquesta per intentar valorar aquests resultats amb una mostra representativa de la població i veure en quins aspectes hi havia les diferències entre els dos tipus de peix. Bàsicament els resultats ens diuen que el consumidor diu que hi ha diferències entre els dos tipus de peix en temes de qualitat, temes de seguretat, de control i també temes que pot observar durant el moment de compra, sobretot en quant al preu. Llavors, en aquesta primera etapa el que vam determinar va ser que el consumidor deia que era capaç de veure diferències en quant a les característiques sensorials dels tipus de peix i que aquestes diferències eren el principal factor limitant entre l'acceptació del peix d'aquicultura. Llavors, el que vam fer va ser passar ja una etapa posterior.
Per tant, estaríem parlant de diferències de percepció, de preu i de qualitat en aquesta primera part.
Sí, en la primera part el que vam detectar va ser això, diferències en quant a aquests quatre punts que et comentava. El que sí que és important és que vam veure que el consumidor no veia diferències en quant a la seguretat entre els dos tipus de productes.
És a dir, que se'n fiava de la producció del peix d'aquicultura.
Sí.
I després ja ho vau passar amb una segona part.
Mira, la segona part el que vam fer va ser un estudi de les característiques sensorials dels dos tipus de peix. Vam fer primer una caracterització dels dos tipus amb un panel de degustadors entrenats. En aquest cas combinàvem tres panels, un panel Canàries, les Illes Canàries, un panel de Múrcia i un panel aquí a Catalunya. I llavors el que comparàvem eren les característiques sensorials de llobarro, l'aurada, el besuc i el turbot dels dos orígens. Vam veure que sí, que els dos tipus de peix eren diferents. I llavors el que vam fer també va ser tastar aquest mateix tipus de peix als consumidors. Llavors ens vam adonar que quan ells tenien informació i sabien el que estaven tastant, l'origen del peix, preferien el peix salvatge, però quan tastaven el peix no sabent el que estaven tastant, és a dir, a cegues, preferien el peix d'aquicultura. Això dona bones perspectives al sector, ja que, si bé no és necessari millorar el producte sensorialment, sí que és important, però, millorar la imatge que té el producte entre els consumidors.
Per tant, que quan el consumidor rebia la informació preferia el peix salvatge, però quan se li donava a tastar sense saber quin era el producte, llavors el que escollia, suposo que per gust i per percepció, era el peix d'aquicultura.
Expliquem aquesta preferència pel peix d'aquicultura, doncs perquè el consumidor ja es va acostumant a aquest tipus de peix. Per exemple, en el cas d'aurada, el 90% de d'aurades que trobem en el mercat provenen d'aquicultura. Cada vegada el consumidor està més acostumat a les característiques sensorials d'aquest tipus de producte.
Clar, suposo que és un tema que caldrà treballar, no?
Manem?
Que és un tema que caldrà continuar treballant.
Sí, hi ha propostes de futur amb projectes ja preparats per seguir estudiant en aquesta línia el comportament del consumidor. Sobretot també important determinar o intentar dissenyar estratègies efectives d'informació al consumidor. Com fer arribar aquesta informació al consumidor i perquè sàpiga el que està comprant. De fet, no es tracta de contraposar els dos tipus de peix, sinó que són dos tipus de peix complementaris. Es tracta de que el consumidor, quan vagi a comprar, sàpiga què compra i les característiques que té cadascun d'aquests tipus de peix.
Molt bé, després el consumidor és qui ha d'escollir.
Ha d'escollir, segons les necessitats que té en cada moment.
Doncs, Anna Claret, investigadora de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries en seu a Monells, a Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i també des d'aquí el nostre agraïment a l'Anna Nebot, gestora de la xarxa de referència de recerca i desenvolupament en aquicultura de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a totes dues.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
L'Enciclopèdia de l'Argot Mariner.
Obrim l'apartat més tradicional amb l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner. Com sempre, els nostres col·laboradors són Rafael Martí i Joan Argentó. Què tal? Com esteu? Benvinguts.
bé, estem d'aquí.
Escolteu, avui de quina paraula o de quina funció de bordo mos parlareu?
Estivar.
Estivar. Què vol dir estivar?
És ordenar pues, lo peix, posar-ho tot classificat. I estivar és també agafar una sàrcia i posar-la ben acol·locada a la mura de la barca o en te correspongui. Estivar és...
Arranjar.
Per tant, és a dir, estaríem parlant de que s'ha pescat, vale?
Sí.
I porteu lo peix de la bordo. I llavors, a partir d'allí, allò s'ha de classificar i s'ha d'ordenar...
Estivar-lo i classificar-lo.
A les caixes i posar-lo per ordre de mides, etcètera, etcètera. No? En això li diríem estivar. D'aquí vindria potser la paraula estibador, no? Que també és una mica la continuació d'esta feina.
Home, i estibar és com estos mercants, los que porten los contenedors, que porten estos barcos tan grossos, que porten los contenedors pues, estibats dalt de la coberta.
És a dir,
ordenats, estibats.
Per tant, estibar vol dir col·locar, organitzar i classificar el peix, no?
Sí.
I això normalment els pescadors ho feu abans d'arribar a port, mentre entre que heu pescat i torneu cap a port.
Sí, i si no hi ha temps, pues, se fa quan estàs al port, això.
Molt bé.
Normalment abans de portar la llonja.
Doncs, Rafael, Juanito, mos veiem ara després d'esta pausa.
Vinga, adéu.
Adéu.
El ranxo a bord.
Feta la pausa, tornem a tenir naltros a Rafael i a Juanito i a Joan. Avui quin ranxo mos preparareu?
Intentarem fer un arròs caldós.
Arròs caldós.
Sí, ja veurem com sortirà.
Bo, que el fa molt bo l'arròs.
Lo fa bo. Pues vinga, per a quan? Per a quatre persones, no?
Per a quatre.
Prepararem lo què?
Prepararem un rap de 3/4 de quilo.
Molt bé.
8 llangostins.
Ah.
I 8 muscles.
8 o 10 muscles, molt bé, un grapat de muscles. Com a mínim que toquen un parell per cap.
Llimpiarem los llangostins, los ho arrencarem lo cap i els pelarem.
Molt bé.
I deixarem les coes de banda i crostes i els caps.
De costat.
Los apartarem. Llimpiarem lo rap i traurem lo cap i deixarem la coa. I la coa li
farem
dos filets. Tallarem arrans de
la columna
una part i l'altra. I l'os del centre ho deixarem també en els caps de les gambes.
Salvarem el cap del rap.
D'aquí farem el caldo.
Molt bé, perfecte. En el rap que farem, en les dues peces de rap que ens han quedat...
Farem taquets, tallarem i farem taquets.
Molt bé, perfecte.
I els apartarem igual que les coes de llangostí.
Molt bé.
I tindrem els muscles també a banda. Per l'altra part, en una altra olla, això que he dit ara, pues, agafarem un calderet, posarem una miqueta d'oli i tirarem les caps dels llangostins. Els ho pegarem quatre voltetes que sofregixin.
Caps, molt bé.
I en acabat tirarem, l'omplirem d'aigua.
Molt bé.
Home, no una tonelada hem de tindre, ja, més o menys ja hi ha idea.
Per a que pugui bullir una mica.
L'omplirem d'aigua i li agregarem les espines del rap i posarem dos nyores.
Molt bé.
D'estes que hi ha seques, traurem les pepites que hi ha dins i la pasta en aquella la tirarem dins.
Molt bé.
I allò que bulli.
Molt bé. I en allò farem lo caldo, doncs, per dir-ho.
Sí, d'aquí farem lo caldo. Acabat farem lo sofregit.
Molt bé.
Tallarem un porro ben netet.
Un all porro, molt bé.
Com estos que fan a la tele, allí ben limpiat, aquí no cal tant, que no mos veieu. 3 grans d'all, tot trinxadet.
Trinxadet.
Un pimentó roig bastant maco, també tot trinxadet.
Pebre roig trinxat.
3 tomàques boniques ratllades.
El ratllador.
Les ratllarem, les passem pel ratllador.
I... això ho sofregirem tot.
Primer, en un raiget d'oli i ben sofregit.
Quan estigui el que han posat davant mig d'això, li agregarem la tomaca. Perquè porta, que es faci.
Que faci suc.
Li agregarem la tomaca. Quan ja veiem que la tomaca se li acaba el suc, tirarem l'arròs. També la sofrigirem.
Sofrigirem l'arròs en tot sofrigit.
Posarem pues, 4 grapats. Jo ho faig amb els grapats de la mà. 4, si ho fem per a 4, posarem 4 5, grapats, per si acas veniu altre. Posarem 5 grapats bons. També el sofrigirem. 4 voltetes, que no mos s'apegui.
I quan estigui sofregit...
Li tirarem un quinto de cervesa.
Una miqueta de cervesa, un quinto de cervesa.
Un quinto de cervesa. Remenarem, mirarem que s'absorbeixi el licor teste, l'alcohol.
La cervesa, molt bé.
I després ja li tirarem el caldo.
Molt bé.
Li posarem el caldo que...
Tenim a l'altra banda que s'està fent.
Que tenim a l'altra banda.
Que s'ha fet.
Que s'ha fet, en les espines i el cap del rap i amb les crostes i els caps de les gambes.
Sí, les gambes.
I si això pues, troben poc i tenen caldo d'altres coses, pues, que tenen per la cuina algun cap, pues, millor.
Molt bé.
Millor.
Li tirem el caldo, quant de temps ha d'estar això bullint?
L'arròs lo tindrem uns 15 minuts.
Uns 15
minuts.
Quan
portíem uns 12 minuts que l'arròs bull, acabat li agregarem los taquets del rap, li tirarem los llangostins i posarem los muscles damunt.
Molt bé.
En la crosta i tot, los muscles.
Molt bé.
Una vegada veiéssim que els muscles ja s'han obert, apaga foc i...
Que el de més ja està.
Molt bé.
Bueno,
pues... Per tant, és a dir, el que és el rap, els llangostins
i
el musclo,
que vaig
al final.
Una miqueta més ràpid, però li havíem de posar una mica de pebre roig.
De pebre roig.
I tastar-lo.
Quan li hem de posar el pebre
una
roig?
Cullerada,
una cullerada. En quin moment? Quan hem tirat el caldo?
Quan sofregim la pimentó.
I la ceba i tot allò. Quan
sofregim, ceba no en posem.
Ai, la ceba, la tomaca.
La tomaca. Li hem de posar una culleradeta de prevé.
Molt bé. I després, el rap lo salarem abans de posar-lo?
És igual.
És el mateix, llavors tasta l'arròs.
La sal li posarem a l'arròs.
Vas tastant l'arròs.
Proves l'arròs.
I mos ha de quedar caldoset, no?
Sí, és un arròs caldós per a menjar en cullera. I a veure, com que tenim caldo al costat, tal com veiem que s'agota...
Anem posant.
Li anem posant al nostre gust.
Pues avui mos heu preparat un arròs caldós amb rap, amb gambes i amb musclos.
Sí, jo me la vaig menjar esta setmana passada, era boníssima.
Pues molt anem a menjar, hasta la setmana que ve.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet avui escoltarem la Dolo Beltrán i aquest tema Cançó del matí encalmat.
Sumida l'aigua, aquests ulls tan cansats del que arriba la calma, han mirat, han comprès, oblidava. Lluny, enllà de la mar, se'n va la meva barca, terra endins un camp, amb l'aire l'acompanya. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Els morts del meu vell nom, dic avui sóc encara, m'adormiré demà sense por ni recança i basarà l'or nou, la serenor del marbre. Et perdràs pel camí que no té mai en la pau del jardí dels cinc cabres. He collit ja el meu temps, la rara rosa blanca. Cridat, ara entraré en les fosques estances. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada. Et perdràs pel camí que no té mai tornada.
El Norai.
L'incident que va tenir una barca de Sant Feliu de Guíxols la setmana passada en embarrancar les Illes Formigues davant de la costa de Palamós va acaparar una part important de l'actualitat del sector pesquer català. I nosaltres volem saber com es va acabar el tema donada la dificultat que va comportar. Estem parlant de l'embarrancament d'un vaixell, d'una teranyina, el Nuevo Río Verde, d'uns 20 metres d'eslora aproximadament, amb 7 tripulants. Nosaltres volem actualitzar el tema més que res per veure de quina manera s'ha pres tot el sector i també el port de la gent de Sant Feliu pues, tot aquest incident. I ho volem fer amb Carmelo Martínez, patró major de la Confraria de Pescadors de Sant Feliu de Guíxols. Senyor Martínez, benvingut al Blau Marí i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola.
Suposo que aquest és un tema que trasbalsa tota la família pescadora, no?
Sí, porque, claro, te pones en la situación de la tripulación y de la empresa y, claro, ese es un golpe duro, sí.
Remuntem-nos als fets. Què és el que va passar perquè aquesta barca embarranqués?
Bien, parece que este barco ya regresaba a puerto. Pues estaba arreglando el pescado, ¿eh? Estaba ya cerca de aquí del puerto y al pasar cerca de las hormigas está la cosa, claro, el patrón dice que notó un mareo y claro, al pasar, como es un lugar de tránsito habitual, pasamos cerca de unas rocas que hay por fuera de las hormigas y pues simplemente que barrancó. No, son cosas difíciles de esto, porque era buen tiempo, bueno, aún era de noche, pero que es eso, un segundo de distracción por un mareo, tenía problemas, no sé si ha tenido algún problema de salud, ahora estaba en manos de los médicos y demás, y simplemente fue eso.
Perquè, clar, aquestes pedres, aquestes illes, estan allà i suposo que els pescadors tradicionalment ja saben on s'ubiquen i ja van al tanto sí, més enllà sí, de la mar que pugui haver, no?
Sí, 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 sí. No, claro. No, normalmente no nos arrancamos allí, ¿no? Eso ha sido una cosa extraordinaria.
Sí. No. Clar, en una època en què els naufragis cada vegada són menys i que aquestes situacions pues, no solen ser habituals, clar, això es va convertir de seguida pues, en un tema d'interès a nivell de Catalunya i que, evidentment, pues, això suposo que va dir que comportar per a la confraria i per a la població pues, una mica de moguda, no?
Sí, sí, porque claro, al principio, bueno, al ser en otro municipio donde ha causado más revuelo ha sido en Palamós y Palafrugell, al estar el barco allí, por el tema de que era visible desde tierra incluso, y claro, donde ha habido más movimiento y más ha sido allí, realmente, más que aquí en Sant Feliu.
¿Va haver algun tripulant que va patir algun dany a causa de l'embarrancada o es va patir en algun moment la vida o la salut d'algun dels tripulants?
No, en principio no, porque nos embarcamos bien, se habían mojado un poco, no habían llegado a, a tirarse al agua. Estaban un poco mojados y hacía frío y demás, pero llegamos a puerto, los trajimos bien y se fueron a su casa a cambiarse y demás, y en principio bien. Después sí que al patrón, por ejemplo, sí que tenía un pequeño golpe en la espalda, que luego, claro, cuando al parar, después de toda la movida y demás, pues claro, está en tratamiento, ¿no? Ahora mismo sí, incluso está de baja. Pero, y también un par de chicos que fueron al médico, pero desconozco el... Pero no fue por un tema físico inmediato de golpes, más bien eso, el susto, la hora y pico que estuvieron mojados y demás, y los nervios, porque eso le salió después, el tema de nervios y de...
Qui els va socórrer? Una altra barca o algun vaixell de salvament?
Sí, no, en principio, bueno, fui yo, estaba por ahí cerca y me avisaron de la cofradía y pudieron llamar por teléfono mientras ellos se embarcaban en el bote auxiliar. Avisaron aquí a la cofradía y yo estaba bastante cerca de las Formigas y fuimos allí. Y lo recogimos, más que como el bote auxiliar también había recibido un golpe con las piedras y demás, se les fue hundiendo y mientras esperaban a que llegáramos tuvieron que saltar encima de unas rocas que había, y esperarnos allí.
El vaixell va estar, la barca va estar dos o tres dies allà enganxada...
Sí.
Què és el que va propiciar tot això? És que sempre... Suposo que la tramitació i l'assegurança,
sí,
no?
El tema del seguro, sí. El tema del seguro, que, claro, no es inmediato. Es un tema que hasta que el seguro decide o no decide si se va a hacer cargo, porque, claro, buscan cualquier... Porque, claro, el barco tenía un seguro a todo riesgo, que en teoría cubre todos estos temas, pero... han de revisar todos los papeles y en cuanto encuentran cualquier pequeño fallo, se lo piensan. Entonces, hasta que el armador no adelantó un dinero para el tema del rescate, no, pues la, porque era una empresa privada que tenía que hacer el reflotamiento, por el tema del salvamento marítimo no había problema. Ellos han estado todos los días a disposición. Pero el tema de esta empresa, claro, hasta que no tenía unas garantías de cobro, no empezó a actuar.
Finalment, abans del cap de setmana, es va poder reflotar el vaixell i es va portar a Pòria, no?
Sí, primero el problema es que para poder no podían sacarlo de allí, porque estaba suspendido encima de una roca, y lo tuvieron que hundir, realmente. Antes que reflotarlo, tuvieron que acabar de hundir, para poder reflotarlo después, porque claro, directamente de encima de las rocas no lo podían remolcar.
Y después lo van a haber dado un fondre para después sí, poderlo traure d'allà.
Sí, sí, y ahí todavía se hizo mucho más daño el barco, ahí ya fue ya irreparable el daño.
Per tant, aquest vaixell no tornarà a ser marinera.
No, ya de ahí lo llevaron el sábado a mediodía, sí, sobre la una o el mediodía, sí, llegó a puerto y por la tarde lo subieron con dos grúas y ahora ya estaban sacando todo el material de dentro y todo el tema de hierros para romperlo.
Per tant, serà un desballestament en sec, un desballestament a terra,
sí,
i
sí.
Aquest vaixell ja es dona per i ha acabat la seva trajectòria. Després d'un fet d'aquestes característiques, què és el que succeeix amb el patró, amb els mariners? Suposo que és la part més forta, el que ve ara,
sí.
No?
Sí, claro, bueno, ahora los marineros pasan al paro, mientras ahora se ve, claro, según la situación que se quede el armador con respecto al seguro. Entonces, lo normal cuando a alguien le pasa esto es que si intenta buscar algún otro barco para seguir trabajando según las ganas que tenga el empresario de seguir para adelante. Si claro. No, el personal pues acaba su relación laboral con ese barco y se buscará la vida.
És un armador d'aquests amb tradició, que ha anat que feia molts anys que anava a la mar, senyor Carmelo? O...
No, es que esta embarcación era de lo que nosotros llamamos un armador de tierra y lo tenía arrendado a otra empresa. Entonces, no desconozco si este hombre ha tenido más. Yo creo que no, pero no tiene... no es lo que decimos un pescador de toda la vida. El patrón y la otra empresa armadora, sí, pero ja no sé si podran continuar o no.
Per tant, una veritable llàstima per a la confraria, per a Sant Feliu, pues que, bueno, un fet d'aquestes característiques, no? Suposo que sí, clar. La sensació en el sector pesquer pues és de llàstima, no? De aquests fets, pues que ja està prou tocat el sector pesquer com per a que la gent hagi de deixar l'activitat per un cas d'aquestes característiques, no?
Sí, porque ya los últimos años ya hemos tenido muchas bajas por desguaces voluntarios, de gente que ya no quería continuar y se han vendido barcos para otras zonas y demás y hemos ido perdiendo flota y aquí este barco buscado no contaba con perderlo, al contrario, era un barco que iniciaba, que llevaba poco tiempo aquí y que iniciaba, vamos a decir, su vida en este puerto.
¿Cuántas barques queden ahora a la confraría de pescados de Sant Feliu?
De este tipo de cerco ya solo quedamos tres, éramos cuatro con él. Habíamos, estos últimos años éramos siete, éramos bastantes barcos aquí de cerco y ahora ya solo hemos quedado tres. Los demás pesqueros que hay aquí son de artes menores y palangreros. No tenemos arrastre en Sant Feliu.
Doncs, senyor Carmelo Martínez, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, en tot cas, lamentem la pèrdua d'aquesta embarcació. Bueno, i esperem que no es torni a repetir, que és el que desitgem tots plegats. Moltíssimes gràcies.
A vostè.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, què tal? Com estem?
Hola, molt bé. Què tal?
Benvinguda al Plàncton. Avui, pel que tinc entès, mos parlaràs d'un peix d'una espècie molt peculiar, no?
Efectivament, avui parlarem del peix lluna.
Del peix lluna, o conegut també com a bot, no? Per segons quins territoris de la costa catalana.
Efectivament.
Pues vinga, som-hi, que ja portem unes quantes setmanes parlant de diferents animals, peixos i no podia faltar pues, alguna espècie d'aquesta, és una mica característica, no?
Sí, veritat, molt peculiar. Jo li tinc especial... M'agrada molt aquest peix. I és, bueno, aquest peix, com sempre ja sabeu que sempre li diem el seu nom científic, en aquest cas és mola-mola, que és bastant fàcil de recordar d'altres noms científics que hem donat en aquesta secció. I bueno, mola-mola és el peix ossi més pesat conegut. I estareu pensant igual en els taurons. Diu, no, són més grans, més pesats? Sí, però bueno, hem de tenir en compte que aquest peixos, els taurons, són cartilaginosos, com les ratllades, val? Llavors això vol dir que no tenen ossos, sinó que el seu esquelet està format de cartílag. Per tant, això, el peix lluna és el peix ossi més pesat. I és un peix molt carismàtic, que nosaltres podem veure al mar Mediterrani, sobretot quan s'apropa a la superfície de l'aigua i li sobresurt com una part de l'aleta dorsal, val? És com si se tombés sobre la superfície de l'aigua. I dius, que és una tonyina, què és això? És que a vegades aquesta aleta sembla com una vela i bueno, es posa així a la superfície, es tomba i es deixa anar per les corrents. Jo me'n recordo del primer cop que vaig veure un fa anys a l'aquari de Mònaco i vaig pensar que aquell peix li faltava la cua. Era donar la sensació que algú li havia mossegat i menjat la meitat del cos. I és que és un peix molt gran, aplanat, arrodonit, amb una aleta caudal gran, però molt curteta i així ondulada, que ho dic com si semblés que algú li hagués mossegat. Imagino que pel seu nom, de peix luna, igual ve d'aquesta forma que té i d'aquesta posició que agafa així tombat a prop de la superfície i que pot recordar igual el reflex de la lluna a l'aigua, no? És una mica poètic, no? I és molt curiós que el seu nom en anglès és shamfish, o sigui, peixo, com diguem, una cosa al contrari, però bueno, diuen que és perquè com sembla que està tombat prenent el sol, doncs això li diuen el peix xoc.
A més, és un peix que pot arribar a pesar, pot arribar a ser gros, no?
Sí, sí, pot arribar d'alguns exemplars als 1.000 quilos i mesurar 3 metres. I bueno, això és com us diem, i si no heu vist mai ningú, heu d'imaginar-vos un peix així bastant ovalat, però el cas és que com té l'aleta dorsal i l'aleta anal, les tenen bastant allargades i de fet és com més alt que no ample. Val? I té sempre com una mirada així una miqueta perduda. I és que diuen que el peix del pes del seu cervell és d'un 4 grams. Suposo que per això té aquesta mirada una mica no gaire intel·ligent.
Vol dir que no és massa vivet, eh?
Això, pobret. I bueno, per això igual no és pas perillós per l'home, a més no estem dins de la seva dieta. I bueno, no nada molt bé, perquè ja té la musculatura una mica atrofiada, però pot arribar a fer grans recorreguts per tot el món. De fet, ho podem trobar a gairebé qualsevol mar del món. El va ir lentament al seu ritme, fins i tot es para a descansar perquè no necessita, com altres peixos, estar constantment en moviment per a poder respirar. I bueno, a pesar de tot, aquest peix així que sembla molt lent i tal, pot arribar a saltar fora de l'aigua. Això jo ho he vist de petits i bueno, em van comentar que ho feien per treure's a desparasitar-se, treure-s'hi de sobre els paràsits. I bueno, i tot aquest bitx tan gran que menja? Pues menja les meduses, les grans meduses, els peixos, els crancs, i a banda de trobar-la a la superfície també podem trobar-la a profunditats, a 600 o 800 metres. I bueno, amb la seva boca, que sembla com un bec, pues menja tot això. I a més a la faringe té com una... la té plena de dents. Això l'ajuda quan menja aquests... les meduses, que són així tan així com gelatinoses, això li ajuda a tragar-les. I bueno, i no té molts depredadors, ja que té una pell bastant gruixa i a més té algunes substàncies tòxiques. I l'home, bueno, ja sabem que l'home se menja tot el que es mou pel mar.
La carn de bot o de peix lluna és de les més fantàstiques que et puguis trobar a la mar, eh?
Efectivament, però no està gaire comercialitzat, eh? Això
no, de fet, no es pot pescar, doncs, per dir-ho d'alguna manera, salvant doncs, alguna captura accidental.
Això sí, accidental sí que passen sovint, no? De salmadraves...
Sí, no, més que res perquè és un peix dels que n'anomenen tonto, que es queda surant i dormint a la superfície i que és molt fàcil de capturar. A vegades te diuen, vas ensurada com los bots. Quan et diguin això és que, bueno, sí, potser vas una mica despistat o despistada. Segueix.
Bueno, doncs això, bueno, en principi sí que es menja, com que es mengem tot el que hi ha al mar, comentem,
però en aquest cas la carn de bot o la carn de peix lluna és boníssima.
Boníssima. Bueno, això diuen de totes les peixos.
És una carn que pareix poc de peix, pareix més carn de carn que de peix, eh?
Molt bé. Això vol dir que l'has tastat, no?
Sí, home, i tant.
Molt bé, bueno, doncs, com sempre, us animem a sortir a navegar, a buscar-lo. Ja us dic que és bastant fàcil trobar-t'ho a la superfície, com diu el francès. I a més, si voleu, hi ha un projecte, una pàgina web que es diu oceanshamfish.org, o sigui, oceanshamfish, on tu pots apuntar tots els viraments que veus de peix lluna i en tot el món, i es van fent... Bueno, van fent recerca amb totes aquestes dades que la gent va introduint.
Comentaves que té la pell molt dura. Tu, a lo millor no ho sabràs, però fa molts anys, quan tenir una pilota era tot un privilegi i un luxe, a les poblacions marineres les pilotes dels nens es feien amb la pell embolicada dels bots o peix lluna, amb la qual cosa, perquè és dura però és molt elàstica.
Molt bé.
I fa 60-70 anys, pues les pilotes, 80, que portaven els nens a les poblacions marineres i pescadores, estaven fetes a base de recobrir pues, amb la pell dels bots o del peix lluna.
Molt bé, doncs no, això no ho sabia.
Pues bueno, pues és una coseta més que podem afegir a les dades científiques i a les dades... pues una mica més biològiques del que comentaves. Però sí que és un peix que en la seva imatge ja és un peix una mica especial, no?
Sí, jo crec que sí, que la gent que el coneix sí que li, no sé, t'endreça, no? També te fa com aquesta que dèiem, aquesta mirada que t'he perduda, et fa que tinguis tendresa cap a ell. No sé, és un peix molt especial, jo crec que hauria de ser un peix d'aquesta bandera.
Doncs, Aurora, fins al pròxim programa, moltes gràcies.
A tu.
L'Arjau.
I avui a l'Arjau el Manel de Ramon ha marxat cap a Tarragona, com sempre, voltant la nostra costa avui parlant de visites guiades al Far de la Banya.
Doncs avui anem cap al Museu del Port de Tarragona, anem a parlar de la Llum de la Mar, una d'aquestes activitats que es porten a cap des de ja fa uns mesos per tal de celebrar el desè aniversari d'aquest museu tarraconí. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya avui la responsable del museu, Mercè Toldrau. Què tal? Benvinguda.
Hola, com anem?
Bueno, anem a conèixer una miqueta més. Què és això de la Llum de la Mar, Mercè?
Sí, bé, doncs amb motiu d'aquest desè aniversari del Museu de Fars, portem a terme durant des del mes d'octubre de l'any 2013 fins a l'octubre del 2014 una activitat els diumenges a migdia, un diumenge al mes, al Far de la Banya, una visita guiada que l'anomenem la Llum de la Mar. Aquesta és una activitat que ja es feia fa uns anys a les nits d'estiu al Far de la Banya, però doncs que ara, aprofitant aquest aniversari, l'hem canviat d'horari, la posem els diumenges a migdia, per tal doncs, que així la gent que no ens pot visitar a les nits de l'estiu ens pugui visitar doncs, els diumenges. I a més també hem aprofitat perquè a les nits d'estiu hem canviat aquesta visita guiada per una visita teatralitzada al Far de la Banya, també amb motiu d'aquest aniversari.
Perquè què és el Far de la Banya que ens estàs explicant? És un dels punts, diguem-hi, més destacats del Port de Tarragona?
Bé, el Far de la Banya és, des del punt de vista cultural, és una extensió del Museu del Port. El Museu del Port se va inaugurar l'any 2000 i aquest, el Museu de Fars, el Far de la Banya, es va inaugurar com a Museu de Fars i com a extensió del Museu del Port a l'octubre de l'any 2003. Aquest far va ser instal·lat aquí al Port de Tarragona l'any 85 i és el que des d'aquell moment va passar a ser el referent, o sigui, la imatge, el logotip del Port de Tarragona des de l'any 90 fins a l'any 2009-2010 i també és el que donava l'entrada als vaixells al Port de Tarragona perquè l'antic far del port, el far del Moll d'Aragó, ja havia quedat en desús per l'ampliació del port, no? Evidentment, ara fa uns anys que aquesta funció ja no la fa, sinó que només il·lumina, ja no fa d'ajuda a la navegació, il·lumina com a edifici històric, però s'ha recuperat l'edifici per tal de, doncs, des de fa 10 anys per tal de dedicar-lo a la cultura i a una exposició permanent del món de les ajudes de navegació on destaquen àmpliament els fars, no? Uh-huh. Aquest far té la singularitat de que és un edifici, doncs ja diem que va ser traslladat aquí al Port de Tarragona, perquè és un edifici metàl·lic. I al ser un edifici metàl·lic, la facilitat ha estat de la seva possible trasllat. I gràcies a aquest trasllat també ha fet que ha estat l'únic que ha pogut continuar formant part del port i de nosaltres, no? Perquè els altres dos, que eren els germans d'aquest far, el far del Fangar i el far de Buda, tots dos han desaparegut, no?
Doncs sí, malauradament.
Se
l'han engullit la mar.
Sí, un se l'han engullit la mar i l'altre es va... Bueno, un edifici metàl·lic al costat del mar, si no té una certa... un cert manteniment, sí, perquè, sí, clar, hem de tenir en compte que, doncs, que els fars al llarg dels anys evolucionen les tecnologies, llavors ja no cal que hi hagi un habitatge permanent, llavors es controlen des d'altres llocs i llavors fa que, bueno, que hi hagi un deteriorament, no?
Què podem trobar, Mercè, en aquestes visites guiades o teatralitzades que es fan al Far, sí, de la Banya?
Amb aquesta visita el que intentem és apropar al visitant el que seria el tema aquest que diem dels senyals marítims, de les ajudes a la navegació i, evidentment, explicar la funció d'un far i, òbviament, donar una importància al far de la Banya, no? Es fa una mena d'introducció explicant el que són els senyals marítims, llavors es van explicant el perquè dels fars, l'evolució d'aquests fars i els fars una mica que conformen la demarcació de Tarragona, que tots aquests fars depenen de l'autoritat portuària, no? Llavors, doncs, amb això la gent pot tenir una informació, o sigui, els fars sempre els tenim com uns elements així, doncs, més de nostàlgia, uns elements també poden ser arquitectònicament, o tenen un aspecte així de més de de melangia, no? Doncs aquí intentem apropar la part tècnica i la part, doncs, real del perquè d'aquests edificis i el perquè de la seva funció.
No tenim molt temps per visitar-lo. Fins a quan feu aquestes visites guiades?
Bé, doncs això es fa una vegada al mes. Generalment és el darrer diumenge de cada mes i es farà fins al mes d'abril. Llavors, els mesos d'estiu no es farà perquè hi haurà les activitats nocturnes, però el tornarem a fer els mesos de setembre i octubre per tal d'acabar, doncs, ja el desè aniversari, que la gent, doncs, durant tot l'any hagi tingut, doncs, oportunitat de veure-la en una hora que no sigui l'horari nocturn. Perquè el far, recordem que tots els diumenges, de 11 a 2, està obert i es pot visitar gratuïtament, com aquesta visita, que també és gratuïta.
Doncs ja ho sabem, per als afeccionats a la mar, per als afeccionats a conèixer alguna cosa més d'aquesta costa catalana, en aquest cas el far de Llum, el far de la Banya, prenent aquestes visites guiades. A quina hora han de fer cap al port de Tarragona?
Doncs les visites es fan a les 12:30, de 12:30, de 12:30 fins a 1:30 aproximadament. I no cal fer reserva prèvia. La gent es presenta el darrer diumenge de mes, en concret aquest mes serà el dia 26 de gener, i és en català. O sigui, algun mes ho fem en català i algun altre mes anem repartint, algunes en català i les altres en castellà. Per exemple, la que vam fer el mes de desembre va ser en castellà. I ara el mes de gener i febrer és en català i el mes de març és en castellà.
Doncs ja ho saben, aquesta cita els espera al Port de Tarragona en aquest desè aniversari que s'està celebrant en aquestes visites teatralitzades i guiades al far de la Banya. Avui n'hem parlat amb Mercè Toldrà, que és la responsable d'aquest Museu del Port de Tarragona. Li donem les gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més al programa Blau Marí. Feliç jornada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Això és tot, Francesc. Fins la propera.
Pues moltes gràcies, Manel. Moltíssimes gràcies i també moltes gràcies a la Mercè. I nosaltres hem de dir adeu. Fins aquí el nostre programa. El número 123 ha estat un plaer compartir tots aquests espais amb tots vostès. Tornarem la pròxima setmana amb més temes nàutics, marítims, pesquers. Aquí a Blau Marí, amb la col·laboració de la gent habitual, el Joan Argentó i el Rafael Martí, l'Aurora Requena, el Manel de Ramon i un servidor, Francesc Callau. Avui iniciàvem el programa parlant de peix salvatge i peix d'aqüicultura. Què n'opina el consumidor després d'un acte que es va fer al Grammy de Peixaders de Barcelona? Ho hem fet parlant amb l'Anna Nebot, de la xarxa de referència de recerca i desenvolupament en aqüicultura, i amb l'Anna Claret, de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries de Monells. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Rafael i el Joan ens han explicat quina és la funció d'estibar. I també ens han preparat en l'apartat gastronòmic un arròs caldós. En l'acordió del Grumet avui hem escoltat el tema Cançó del matí encalmat, de Dolo Beltrán. I avui també hem conegut l'opinió de Carmelo Martínez, patró major de la Confraria de Pescadors de Sant Feliu, arran de l'accident marítim que va patir la teranyina El Nuevo Río Verde, que va embarrancar a les Illes Formigues, molt prop de Palamós. Una desgràcia marítima en la que no s'ha de lamentar només que desgràcies materials i cap desgràcia personal, per sort. A Plankton, l'Aurora Requena ens ha tensat una mica més aquest peix lluna, o més conegut com bot en algunes de les zones de la costa catalana. I a l'Arjau, el Manel de Ramon, en aquesta última part, ha marxat fins a Tarragona, al Museu del Port de Tarragona, on es duen a terme les visites guiades al far de la Banya. Per tant, moltíssimes gràcies a tots per la vostra atenció. Tornem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.